periodisme, no? I sobretot per mi el gran paio de tot això és la intel·ligència artificial.
Tu creus que aquesta fotografia podia haver estat generada al 100% amb intel·ligència artificial? Avui, ho deia abans el Rafael Ramos, circulen molts tuits, n'hi ha un que m'ha cridat l'atenció, d'una noia que s'ha entretingut a agafar la portada de la revista Vogue, ha retallat la cara de la Kate Middleton i l'ha enganxat en aquesta fotografia. I la cara encaixa, vaja, perfecte. També hi ha gent que es fa les fotografies i sempre queda igual, això també passa. Però tu creus que podia haver estat tota generada per intel·ligència artificial?
Sí, podria ser, sí. Sí. Però per això tindrien que veure el RAW, per això tindrien que veure l'original, l'altra definició, saps? Per opinar d'això, has de tindre eines realment per valorar-ho. Però sí, evidentment, pot ser... El que he vist de fotografies d'intel·ligència artificial, o el que hem vist, és absolutament tremendo, no?, d'aquests últims temps. Al principi sí que tenia imperfeccions, recordo les primeres imatges que es generaven, no?, que apareixien mans en 5 dits o en 4 dits, sí. No sé què, però ara tot això s'ha millorat moltíssim. Hi ha grans dues fotografies generades per intel·ligència artificial que poden passar perfectament per fotografies reals.
Tu em parles
aquest és el perill, torno a insistir,
clar,
no?
Tu em parles de la màniga. El que és la teoria de la màniga, que és una de les més esteses, és que aquesta màniga és com estranya, no? És a dir, és com
la
si...
La màniga d'aquí,
la màniga de la noia, la màniga de la, sí. De la Charlotte, sí, de la Charlotte, del seu braç esquerre, per sota, si us hi fixeu, és com si se li hagués descosit, és a dir, com si tingués una doble màniga. No sé si seria més o menys això, Ricard.
Sí, sí, més o menys seria això. Però ja et dic, per tornar... a parlar realment d'aquesta imatge és que faria falta, o al RAW, o faria falta aquesta imatge a alta resolució. Llavors, jo més a més, si des de les agències, em sembla que ningú està en disposició de tenir aquesta imatge, no? De totes formes, bueno, el que deia l'Ostre Consponsal també té molt de sentit, no? O sigui, el que no s'entén és que si realment aquesta imatge és real, perquè no aporten la fotografia real i ja es tanca tot aquesta espècie de circ que s'ha creat al voltant d'això, no? És estrany, no? Realment és una cosa molt estranya. Però, bueno, està bé que una cosa així hagi posat com a debat el tema de la intel·ligència artificial, i està bé també que es parlin de les limitacions que tenen, diguem, els periodistes, els fotoperiodistes. Bueno, més que les limitacions, la capacitat, no?, de lo que és utilitzar imatges reals o no dintre d'una agència, no? Perquè això està... Et dic, no sé, penso que utilitzar aquest tipus d'imatges, evidentment, en fotoperiodisme és admissible, i està molt bé que aquestes agències hagin retirat aquesta imatge, a pesar de que sigui la casa real.
Mira, us faig un resum, per exemple, del que ha dit de Telegraph, que s'ha dedicat a anar fent un zoom sobre la imatge. Ha dit, la màniga esquerra de la filla, mig difuminada, la princesa sense anell, que és una cosa que ja s'ha dit abans, que això ja sí que entra de la teoria de conspiració, que pugui fer pensar que no és ni el seu cos, sospita sobre la cremallera de la princesa, perquè també queda com difuminada, l'ombra d'un dels fills no té consistència, és a dir, que les ombres no s'acaben de veure bé, un senyor Marcelí que li agradarà, l'arbre del darrere. L'arbre del darrere apareix massa verd, cosa que no seria coherent amb l'època de l'any, i sobretot a Londres. Sí, sí, sí. També s'especula que puguis haver, que aquesta fotografia es pugui haver fet en una altra època de l'any, no? I diverses mans, que ho estàvem comentant ara a micròfon tancat, una miqueta desproporcionades.
Però si la fas en una altra època de l'any, no la tries per sortir dient que estàs bé.
Aquest és el tema, que com que potser no estàs bé, trobes aquesta fotografia, trobes aquest encaix i mires de fer-la colar. Tu què hi entens, Ricard? Això no és molt normal, no? Que una família real es faci una fotografia i l'enviï directament a una agència. És a dir, no, hi ha fotògrafs, m'imagino, no? Fotògrafs d'aquest tipus de monarquies, fotògrafs oficials.
Sí, clar, bueno, jo no ho sé, la veritat, perquè no sé tot aquest tema com funciona, però sí, si endemà és la meva opinió com a ciutadà, no ho veig gaire normal, evidentment, vull dir, perquè tot aquest tipus de gent entenc que ho tindrà fotògrafs, igual que el tenen els polítics, no?, que cobreixen els seus actes, com és, per exemple, no sé, ara la campanya presidencial dels Estats Units, no?, que a més dels fotògrafs d'agències o dels fotògrafs de diaris, hi ha fotògrafs específics que treballen directament per les persones, no?, i més una casa real, amb tanta sostén econòmic com és la Casa Real Britànica. Llavors no entenc tampoc com es pot enviar aquesta fotografia amb nom, com si l'haguessin fet ells, i tampoc no entenc el sentit d'aquesta fotografia, no? O sigui, què és el que tot està passant, no?
Bueno, i més quan ens imaginem que hi ha 1.000 filtres, no? Que hi ha gent que treballa, hi ha un departament de comunicació, hi ha un munt de persones que supervisen.
Clar, i cadascú té el seu departament de comunicació, és a dir, no? Vull dir que la Casa Reial Britànica...
Però l'objectiu és evident, era demostrar
que
està estupenda i que fa molt bona cara. El que ha sorprès avui és que digui que ha estat ella la que va retocar la fotografia i que demanava disculpes.
Això
és una mica estrany.
Te l'imagines una miqueta el que fem nosaltres, no? El lavabo, quan estàs a Instagram, abans de penjar una foto,
l'has retocat tu, dos filtres... L'has retocat tu i l'has enviat tu
a les agències.
A les agències.
Cosa estranyíssima. Ricard, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fins una altra. Adéu-siau.
La teoria extraterrestre, que a vegades té més pes.
Ho ha dit, el Rafael Ramos. La primera cosa que s'ha pensat a Londres és que ha estat abduïda per extraterrestres.
Que parli amb aquell noi gallec, no és gallec, aquell que l'havien abduït diverses vegades.
El guardián de les estrelles.
A més, ell dominava...
Les sondes.
Amb el Hopkins, d'agujeros i tal.
Buracos negros.
Exacte, això en sap molt. Però d'extraterrestres, ell era el tio que...
Bueno, a ver... A sonda anal, al principio doy, pero una vez que repiten y tal, no hay problema ningún.
A la que li agafes el gust a les coses...
Com tota la vida t'hi has d'acostumar.
Sí, sí, ja entra i surt tot.
Stephen Hawking, de buracos negros y cosas de este tipo, pues sabe moito. Pero de aliens no tenim puta idea.
Doncs, com estem nosaltres ara, que tampoc tenim ni idea de...
Sí, sí. No, qui té les idees més clares és el Joan Torres, que ja el podem saludar a aquesta hora. Joan, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Comencem amb bones notícies. Un projecte d'investigació a la Vall d'Hebron. De què es tracta?
Un projecte que incorpora la intel·ligència artificial per millorar el diagnòstic de tumors cerebrals. Es tracta d'una nova eina que permetrà saber quin tipus de càncer de cervell té el pacient sense haver de passar per quiròfan. La investigadora en cap de l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron ha explicat que gràcies a l'ajuda d'aquesta eina es poden obtenir els mateixos resultats sense haver d'intervenir i accedir directament al tumor.
Fins ara és necessari fer una biòpsia, que és una intervenció quirúrgica, has d'obrir el crani, no?, per arribar al teixit del cervell. El que intenta és facilitar aquest diagnòstic amb l'objectiu final de no haver de fer aquesta intervenció. La màquina el que intenta és trobar patrons repetitius, de manera que quan tenim un cas que mai ha vist la màquina, pot identificar aquella malaltia com un tipus tumoral concret.
A dia d'avui, l'eina afina els diagnòstics en gairebé el 80% dels casos. El projecte s'ha publicat a la revista Cell Reports Medicine i podria arribar als hospitals els propers anys. 14 ferits, un d'ells crític i un greu per l'accident d'un autocar que ha caigut al forat d'unes obres a Cornellà de Llobregat. Ha passat cap a les dues. El conductor podria haver perdut el control del bus després que punxés una roda. Ara s'està treballant per retirar el vehicle. Última hora en directe des del punt de l'accident, a Cornellà. Carolina Gramunt.
Doncs fa pocs minuts han començat a retirar l'autobús del forat i l'han posat a sobre la vorera per donar-li la volta i poder-lo posar dret per estabilitzar-lo. Encara es desconeixen els motius de l'accident. Alguns veïns diuen que el conductor ha pogut perdre el control, tot i que la policia local ha obert una investigació per conèixer els detalls. L'última actualització apunta que dels 25 passatgers que anaven a l'interior del vehicle, 14 estan ferits, un d'ells crític i un d'ells greu. L'accident ha estat a l'interior d'unes obres i cap dels operaris que hi treballen en ella han resultat ferits.
Condemnat a 5 anys de presó, l'home que va atropellar mortalment dos motoristes a Lleida i al Picat el 2021 va ser a l'A22. El conductor anava begut i drogat i, a més, va fugir del lloc de l'accident. Se'l condemna per anar sota els efectes de l'alcohol i les drogues, dos delictes d'homicidi per imprudència i per haver marxat. També haurà de pagar una indemnització a les famílies de 250.000 euros i no podrà conduir durant 8 anys. I en surt a Madrid per l'avaria d'un tren a l'estació de Moncloa que ha provocat força fum per les xarxes socials, però ha anat corrent el rumor que hi havia hagut una explosió perquè en alguns vídeos es veien corredisses d'alguns passatgers. La policia i el servei de metro de Madrid, però, han aclarit que es tractava d'una avaria elèctrica i han descartat cap tipus d'atac, coincidint amb els 20 anys dels atemptats de l'11M. De fet, la circulació a la línia 5 del metro de Madrid ha quedat restablerta pocs minuts després. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
L'entrenador del Barça, Xavi Hernández, ha cridat avui als seus jugadors a ser valents demà contra el Nàpols a la tornada dels vuitens de final de la Champions. Xavi ho veu com una oportunitat per esmenar els errors del passat i classificar l'equip als quarts de final 4 anys després.
Hem de ser valents, ho sento així, com una oportunitat. No tenim la por de fallar, al contrari. Tenim la necessitat de demostrar, doncs, que podem competir en aquesta competició després de tants anys, doncs, de no estar al nivell. Tenim aquesta oportunitat.
El Barça no podrà comptar amb Ferran Torres, que encara no s'entrena amb l'equip. En canvi, s'espera que pugui tornar a la llista Marcos Alonso. Pel que fa al Nàpols, l'equip italià viatja aquesta hora cap a Barcelona amb tota la plantilla, excepte els dos jugadors no inscrits a la Champions, Zielinski i Dendoncker. També és a la llista Cyril Engong, malgrat que aquest matí no s'ha entrenat amb el grup. Està previst que a les 7 de la tarda el tècnic Francesco Calzona i l'extrem Politano facin la roda de premsa prèvia a l'estadi olímpic Lluís Companys. I a la Lliga, avui es tanca la 29a jornada primera divisió amb l'Almeria-Sevilla a les 9 i la 30a a segona amb el partit del líder, el Leganés, al camp de la Morevieta mitja hora abans. Si guanya el Leganés, avantatjaria l'Espanyol en 4 punts a la classificació.
I pel que fa al temps, després dels xàfecs que han descarregat en algunes comarques de Girona i Barcelona, la tarda serà més tranquil·la i amb domini del sol. Al sud, però, es mantindrà el vent i l'ambient serà força agradable fins que es faci fosc.
Versió RAC 1.
A veure, tu al teu pare li fas ben poc cas. Vaja, que si et diu que no posis els peus a la taula del menjador, tu ni cas. Si et diu que tregui les escombraries, que es vagin esperant. I si et diu que no cal que li regalis res el dia del pare, doncs tu igual, ni cas. Aquest 23 de març, regala-li 15 milions a un dècim del sorteig del dia del pare de Loteria Nacional, que segur que malament no li semblarà. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol...
Però què estàs fent?
Contractar la llum amb Repsol. Perquè m'estalviaré 20 cèntims per litre cada vegada que faré benzina durant 12 mesos pagant amb Wilet.
Contracta la llum amb Repsol al 950-5250 o a Repsol.es i encén l'estalvi.
Per tots els que diuen
l'estiu és la millor època de l'any,
és que no coneixen la primavera Nissan. Gaudeix d'una baixada excepcional de la TAE a tota la gamma fins al 20 de març. Sí, sí, baixem la TAE a tota la gamma Nissan.
Visca la primavera!
I a més un 25% de descompte en accessoris. Finançant amb RCI Bank.
Tens casa amb jardí o piscina? Transforma-la en Abrisud. Vols cobrir la piscina, el cotxe o busques una pèrgola bioclimàtica on relaxar-te? Abrisud té la solució.
Del 15 al 17 de març tenim portes obertes amb preus de fàbrica i descomptes de fins al 30%. Visita'ns. Som a Cornellà. Sortida 15 de la Ronda de Dalt.
Abrisud. Dona vida al teu exterior.
El teu fill està desmotivat amb l'escola? S'ha encallat amb les matemàtiques, la química o l'anglès? No és capaç de concentrar-se? Descobreix profe.com, classes particulars per videotrucada que s'adapten a cada alumne amb tutors de seguiment, xat de deures i una metodologia comprovada en totes les assignatures des de primària fins a batxillerat. Comença avui amb la teva classe de prova gratuïta a profe.com.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
La testosterona és fonamental per l'home. Energisil Vigor, amb zinc, contribueix a mantenir les ganes i els nivells de testosterona. Ja ho saps, energia masculina, Energisil Vigor.
A la pàgina 3 del llibre del Benviure, hi diu que quan viatges, tant és si recorres 30, 500 o 10.000 quilòmetres, i tant és la destinació, el que compta, potser l'únic, és amb qui ho fas. Amb el cupó diari de l'ONCE, pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el Benviure. Cupó diari de l'ONCE. Et toca ben viure.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Tonight, I can take the heat, baby, best belief, that's the moment I shine. Cause every romance shakes and it bends, don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby, no chance. I could dance, I could dance, I could dance. Watch me dance, dance.
Es una
una de les cançons que formen part de la banda sonora de Barbie, que per ser ahir va rascar només un Òscar i gràcies. Encara amb els efectes secundaris d'aquesta 96a edició, us proposem fer un viatge amb un seguit d'anècdotes del món del cinema amb el llibre Un grapat d'històries d'ara llibres. Sabíeu, per exemple, que la vida de Brian es va escriure a la mansió on estiuejava Winston Churchill? Ho sabia vostè, senyor Vigil?
No sabia res.
Doncs avui sabrà el per què. O que van rebutjar, per exemple, el guió de Regreso al futuro fins a 40 vegades?
No sabia.
Doncs d'aquestes i altres coses en parlem tot seguit amb 18 històries que el guionista de ràdio i televisió Josep Maria Bunyol ens explica, com dèiem, en aquest llibre Per un grapat d'històries. Josep Maria Bunyol, bona tarda.
Hola, què tal? Adéu.
Molt bé, tu? Com ha anat la nit?
Amb son, estic amb son i a més m'he llevat amb un ull que el tinc així com mort, que no sé què m'ha passat, de tant veure la gala. Se m'ha inflat un ull. No m'havia passat mai, eh?
Això no corria per casa o per on vas veure el programa Will Smith i tornat,
no.
se li ha tornat no. a escapar el braç.
Hi havia gent més pacífica on
vale,
jo era.
Vale, no, això està bé. Bueno, què tal la gala? Perquè, clar, abans de dir a la Montse, que és la primera gala que veig a la meva vida, perquè no podia dormir.
Estic impressionat, eh? Has vist la gala sencera.
Sí, l'he vist sencera i, bueno, clar, No tinc paràmetres per analitzar si està bé, està... Vull dir, a mi m'ha agradat, però no sé si és de les bones, les dolentes... Com ho has vist, tu, que...
Jo he vist que ha estat una gala relativament ràpida, ja sé que 3 hores i escaig és molt per una gala, però hi ha anys que passen de les 4 hores de vegades, eh? Jo he vist prou bé...
I aquí ens queixem.
Sí, bé, és que aquí es passen els Goya, per exemple, arriben a ser molt més llargues, també, Déu-n'hi-do. Jo l'he vist prou bé, hi ha algun moment que recordarem, sobretot l'actuació del Ryan Gosling, el gos d'Anatomia d'una caiguda, aplaudint, que és un moment divertit, amb un gag final que té molt a veure amb el Jimmy Kimmel, que sempre saps que la seva bèstia negra és el Matt Damon, i al final de la gala, algú potser ja no ho ha vist perquè ja era allò com la gent que s'aixeca quan comencen els títols d'acadèmia, no?
Al final
de tot es veu el gos, el gosset pixant-se a l'estrella de la fama del Matt Damon. així és com ha acabat el Jimmy Kimmel sempre...
He apagat la tele abans.
Perquè no mires els crèdits. És que sempre això de marxar...
Això és l'ànima culer, de marxar 5 minuts abans.
No, ara et diré per què no l'he vist, perquè crec que jo ho veia a través de Movistar i ho han tallat abans perquè era molt més interessant el que deien en una taula on era a veure qui s'agradava més de tots els que hi havia.
A veure quin sabia més de cinema.
Bueno, era un concurs de pedants, era a veure quin sabia més i destacava més parlant de cinema.
En canvi, vostè no hi era, senyor Marcelí, perquè no, si era un concurs de pedants...
Un concurs de pedals.
Bueno, ell aniria si es tractés de pel·lícules dels anys 60, que bueno, ara parlem de pel·lícules de tota mena amb el Josep Maria Bunyol. A tu, de les apostes que han guanyat, discrepes d'alguna o no? O sigui...
No. A mi Oppenheimer em va agradar molt. Penso que el Christopher Nolan és un director dels més importants del segle XXI i que no tenia cap Òscar. 8 nominacions i cap Òscar, per tant, ja li tocava. Potser no és la pel·lícula seva que més m'agradi. A mi m'agrada més Origen, potser, per dir-ne una. Però com que són de gènere, saps? L'acadèmia aquesta sempre se les mira amb la cella aixecada. En canvi, Oppenheimer, doncs, és més
perquè
història d'Amèrica.
Tenet la vas arribar a entendre, Tenet?
No, Tenet no s'entén res. Però, i saps quan s'entén menys? Quan mires vídeos del Nolan explicant-la. Tu mires vídeos del Nolan amb una pissarra que te l'explica i encara et fa el cap més un garbuix. No. Impossible entendre.
Jo tinc una amica que, per cert, es diu Josep Maria, mira com tu,
sí.
I és un fan del Nolan.
Sí.
I cada pel·lícula que surt del Nolan m'hi fa anar.
A veure.
I ell sempre surt entusiasmat, i com hem anat a veure Tenet, va sortir que em diu, l'hem de tornar a repetir. Dic, escolta, jo ja en tinc prou, ja, que no sé on soc.
A veure, em sento... No la volia entendre.
Certem que va endavant, que va enrere, sí, i tu lluites contra el teu propi temps.
Sí, senyor.
Per exemple,
molt bé.
Que tenia unes normes així, però que s'entenia era Memento. Aquesta s'entenia, sí. Te la mires en calma, s'entenia. I com que el programa que faig a ICAT es diu Memento, és una mica... Me'l sento una mica meu, també, aquest Òscar.
Interestel·lar també és d'ell, no?
Sí.
També.
Sí.
Que també... A mi m'agrada molt Interestel·lar.
A mi també. Però, perquè té la tendència a anar en van i enrere, no? Sí. Vull dir que
no, però
jugar
amb
el temps...
No,
Oppenheimer és la història.
Aquestes pel·lícules que recorden coses d'antes...
Això ho hauríem de poder fer nosaltres a la vida. Ah, tira enrere, endavant, saps?
Veus quin comentari?
S'acaba, no vinc enrere.
Un comentari superinteressant.
Guionista de Nolan.
Ara em buscaré el final, a veure si trobo aquest final de la gala.
Tu vols veure el gos pixant?
Home, clar, sí.
Claro. El Messi, que es diu Messi.
Ah, sí? Però el gos era el de la pel·li o era un...
Sí. El gos es diu Messi i a la pel·li es diu Snoop, que jo sempre em pregunto com ho fan, això, perquè aprengui que el nom li han canviat, pobre.
Bueno, i ho van gravar abans, no? Tot el que ha sortit a la gala.
L'aplaudiment el van gravar abans. Sí, amb tres fileres plenes de gent només. més per gravar aquell moment que representava que estava aplaudint el Robert Downey Jr.
Perquè ella va gravar l'anatomia, no?
L'anatomia de la caiguda. Ara faré un comentari poc pedant i poc cinèfil, que és una mica llarga, eh? És a dir, el mateix ho pots explicar en menys temps, tot i que la trobo interessant. Però hi havia pel·lis que a mi m'havien agradat. A mi em va agradar molt Vides Passades, que no he guanyat cap Òscar.
Meravellosa.
Em posa la pell de gallina. I després, aquí amb la Llussà tenim una petita...
Una
pel·lícula recentment estrenada, que és Desconocidos, que és pensar-la i que se't posa la pell de gallina, amb un actor que és Andrew Scott, que està fantàstic, i no l'han nominat, no surt de lloc.
No el coneixen.
Està ben trobat.
Esclar que està ben trobat.
Desconocidos,
aquí,
eh?
Els tres que van menys... Vostès que estan menys en cine que una persona que odia el submarinisme, que no hagi amb oxigen.
Vull dir que ara és molt complicat, això.
Penseu que no he dormit, eh? Avui a vegades les metàfores em fallen.
I espera't, com més abans...
Bueno, anem al llibre...
Tenim les imatges del gos damunt de l'estrella del Matt Damon.
Sí, pixa. Ho hem de veure. Bueno, entrem en matèria amb l'Eulàlia Carrascal. Eulàlia, què tal?
Bona tarda.
Bueno, anem a disseccionar el llibre del Josep Maria Bunyol per un grapat d'històries. Per començar, d'aquestes històries que expliques, n'hi ha 5 catalanes, per tant, Vicent Martí. Per exemple...
I molt catalanes.
I ara hora.
Un polígon industrial d'Esplugues que es va convertir en l'escenari de més d'una setantena de pel·lícules de l'Oest.
Estamos en un poblado del oeste americano presenciando estampas típicas del Far West. Lo curioso es que se encuentra situado a 8 kilómetros de Barcelona, donde ha sido construido por una productora para esta clase de películas de tiros. Encuadre y colocación de figuras, carruajes y diligencias, gracias caninas, la casa del sheriff y el clásico salón forman parte viva de este curioso pueblo de madera, cuya calle principal de 120 metros de longitud sirve de marco para una serie de películas en las que intervienen algunas figuras del cine americano y europeo.
A veure, qui venia a rodar aquí? I això on era exactament? A l'Espluga, si tu surts per l'autopista, que era cap a la dreta, o on estaven aquests?
Jo diria que era entrant per l'autopista, si entres a Barcelona et quedava a la dreta. Diria, perquè tampoc no he pogut viatjar en el temps per contrastar-ho. Però sí, hi va venir a rodar molta gent, actors, allò... Que potser alguns fins i tot havien estat nominats a l'Òscar, ara que en parlàvem, però amb els anys potser la seva carrera havia declinat, i van venir a rodar aquí. Aquí va rodar la Janet Leigh, que és l'actriu de Psicosi, per exemple, aquesta la coneix, senyor Marcelí, la de la dutxa.
És morta, pobreta,
ja. Sí, es va dutxar i...
És morta, però neta, va morir neta.
Si podem acotar una mica els comentaris...
Van venir molts actors, George Akiris, de West Side Story, molts, eh?
Noi!
Estem sords!
Però què passa avui? Que, hosti, de veritat, El mòdul s'ha espatllat. És la taula. Veient... La taula és nova i el mòdul s'ha espatllat. Com veu,
Estic veient el ganivet, cada vegada fes a prop.
Escolta'm, l'ambientador al lavabo més fort cada dia.
És que...
M'he desmaiat, he entrat allà...
Millor que et desmaies de l'ambientador al lavabo que no del torpedo que m'he trobat jo quan he anat a fer un riu, que he tingut que canviar... De lavabo m'he anat al de minusvàlid.
Amb una expansiva, No trobeu que hi ha ambientadors que fan olor de vòmit?
Per favor.
No penses tu això? Hi ha un ambientador que fa olor de vòmit, de debò. Us ho juro. No dic que sigui el cas, de RAC1. Que potser...
Pensa que tot en aquest lavabo tot es barreja. Entre l'ambientador, el torpedo i tot plegat, saps? I l'escombreta que la tenim perquè algú renti les dents, perquè pel vàter no es fa servir, doncs en aquestes estem. Bueno, tornem a Esplugues.
Sí.
A veure, això...
El John Vainer, que va venir...
No, el John Vainer no, senyor Marcelí, però van venir molts actors. Això va ser entre el 1964 i el 1972, els estudis Balcázar, que van crear aquí i que servien sobretot per l'Oest, van crear un poblat que la majoria de cases eren façana, però hi havia el saloon, que era autèntic, i l'estable era de debò, i podien allotjar-hi 15 cavalls. Fixa't. És a dir, podien passar la nit a l'estudi.
Una mica com els decorats aquells que jo vaig veure a Almeria, que també és com un carrer, miraves molts edificis i darrere no hi havia res.
Doncs aquests els van construir abans que Almeria. Abans que Almeria, aquests.
Te'n dones compte?
Sí, són molt pioners, senyor Martí. I els vidres del saloon eren fets de carmel, perquè com que ja sabeu que les pel·lícules del West normalment algú acaba trinxant la vidriera, doncs ho feien de vidre, de carmel, i aleshores els escolars Esplugues, molts recorden anar allà a menjar, a recollir els trossets de vidre del... es fotien els vidres del saló.
Talla aquí, per favor.
Ara què passa?
Home.
Bueno, hem aixecat... No, home, us parla Sebastià d'Arbó, però és que, clar, això dels estudis Espluga City... Això ja ho he explicat jo, perquè bueno, no té cap interès que ara ho parleu amb algú altre que no sigui jo, perquè jo vaig fer un llibre parlant d'això. Jo vaig rodar Spaghetti Western amb els Balcázar, i si parlem d'Espluga City, sí, bueno, porta'm a mi i parlem.
Sí, però ja, que ja en varen parlar. Vull dir que ja en varen parlar en el seu dia.
Però la gent vol a Sebastià d'Arbó. Aquí a RAC1...
I on eren concretament els estudis?
Colla Esplugues.
Sí, sí. Mira, hi ha dues persones que ens escriuen, el Roger i l'Àlvaro, que ens confirmen que són sortint de Barcelona a mà dreta, on hi ha ara l'escola Alemanya.
Ah, això. Sí,
mira tu.
Alemanya? Una escola que es diu Alemanya?
Sí, sí, d'Alemanya.
En honor a Alemanya, sí.
En honor a Alemanya.
Ai,
que... Ja ho sabia, és que, clar, tot això...
Sí, però fa un moment ja, la Montse t'ha preguntat on estava i no
ho sabia.
Ja
t'ho he dit, clarament. És que, a veure
bueno, si jo tampoc ho sabia i he fet el llibre, perquè he dit entrant a la
mort. Què més vols saber?
No, quina ja pel·lícula ja hi vas rodar, no?
Exacte, això, sí, quina pel·lícula?
Moltes pel·lícules.
Però quina?
Tantes pel·lícules que no t'ho puc donar.
Un títol, no te la pots donar.
Tantes no ho crec, eh?
El Salvaje Oeste, per exemple.
Ara buscaré.
Surs el llibre, tu? Surs el llibre del grapat d'històries?
Bueno, hauria de sortir a tots els capítols, perquè el cinema d'aquest país sóc jo.
Bueno, ara parlarem de la vida de Brian, no sé si en aquest capítol hauries de sortir o no.
Pues bé, efectivament.
A la vida de Brian?
Sí.
Fent de què?
Bueno, de...
Fent de creu.
Alien, hi ha un capítol que és d'Alien, que allà el veig també.
A veure, Eulàlia, anem a la vida de Brian.
Sí, perquè expliques al llibre que el guió es va escriure a la casa d'estiuets de Winston Churchill.
Sí.
Això és veritat.
El guió es va polir, diguéssim. A veure, tu ets els Monty Python, ja venien del programa de televisió El Flying Circus, i suposo que s'ho van poder permetre i van dir, calla, que per polir el guió ens anirem a Les Barbados. És a dir, aquesta casa on havia estiuejat alguna vegada Churchill era a Les Barbados. Vull dir que és una idea pels teus guionistes i actors, si voleu polir els gags cada matí, aneu a Les Barbades.
Sí,
no, i de fet hi ha imatges, això fent el llibre, evidentment m'he documentat molt amb llibres a la biblioteca de la Filmoteca, però també vídeos, i hi ha vídeos a YouTube, gravacions domèstiques d'un dels Monty Python, on els veus amb ells escrivint, jugant per allà a la platja a cricket, que és molt britànic, i amb calçotets per la menció de Les Barbades, acabant el guió.
És dels jocs que no he acabat d'entendre mai com es juga.
Jo tampoc.
De fer un estudi
jo tampoc. Sí, que hi ha els aros aquells.
És com has d'anar improvisant. És com el jazz de l'esport. És el jazz de l'esport.
Que, per cert, expliques també que escrivien per parelles.
Sí, perquè en origen es van conèixer uns a Cambridge i els altres a Oxford. El John Cleese i el Graham Chapman, el John Cleese molt conegut per tothom, el Graham Chapman és qui va acabar fent de Brian, tot i que era el John Cleese que volia fer de Brian primer, i després la banda d'Oxford eren el Terry Jones i el Michael Palin, i després venien el Terry Gilliam, que era l'americà, i el Armand Lishun, però ja em sortia, i l'Eric Idle, que venien de fora.
Llavors posava les idees en comú, feien reunions,
sí,
i després...
Per exemple, en el programa de tele, uns gags els feia una parella, uns gags els feia l'altre, i bé, així, escrivien per parella, sí, moltes vegades.
I una persona que era superfan dels Monty Python és el guitarrista dels Beatles, George Harrison. Com és que li agradaven tant?
Doncs era molt fan del programa del Flying Circus, els hi va arribar a enviar una carta dient que els admirava, i a més, com que ja sabeu que el George Harrison era com el més espiritual dels Beatles, el que havia anat a la Índia i tot, i tenia la idea que els Monty Python eren la reencarnació dels Beatles, perquè com que més o menys quan va començar el programa de tele és quan els Beatles ja anaven de cap a caiguda, anaven cap avall, va dir, ostres, tenen l'esperit, han heretat el nostre esperit. I de tal manera que es va fer amic d'ells, es va fer amic sobretot de l'Eric Idle, que és l'autor de la cançó que estem escoltant de fons, i al final va resultar que aquesta pel·lícula la produïa EMI, la divisió de cinema de l'EMI, i quan faltaven dos o tres dies per anar a Tunísia a gravar la pel·lícula, amb gent allà, l'EMI els hi diu que no els hi finança la pel·lícula, perquè es van espantar pel contingut, pel cristianisme, com s'ho podia prendre. I abans va ser el George Harrison que va dir, aquesta pel·lícula a mi m'agrada i jo us la vull pagar, i va posar els diners.
Jo no crec en Déu i crec en el Brian.
Jo també bastant, també bastant.
És l'història real que va passar.
Estic d'acord per una vegada, potser l'única, amb vostè.
Jo trobo una vergonya que es faci mofa i befa
ja hi som
d'una pel·lícula de Riures de Nostre Senyor d'aquesta manera, que no té cap gràcia, perquè no es reien de Mahoma.
Ara.
Perquè ara falta la pel·lícula.
No s'ha dit mai, no fan del Ramadan, no? Que avui ha començat el Ramadan, no se'n riuen d'això, no?
Ramadan, no.
Aquí no hi entra, no.
Ramadan ding-dong, sí.
I de Buda? I de Buda perquè no fan la pel·lícula?
Sí, del Dalai Buda.
Tot el dia assegut amb aquella panxa. No, amb això no fan pel·lícules.
Perdona, però no és raro que dos dies abans de marxar sí. els hi cancel·lin. Mm. Això passa sovint o no?
Passen coses molt estranyes, clar, hi ha projectes que es tallen allò... És que, ja dic, és que hi havia gent que ja estava allà construint decorats, ells estaven a punt de volar cap a Tunísia i aquest senyor de l'EMI, que es deia Bernard Delfont, a qui li dediquen un tros de la cançó final.
Mira, la podem sentir.
Sí. Do you think Facebook is rubbish? Always look on the money back, you know? I told him. I said to him, Bernie, I said, I'll never make that money back. Always look on the bright side. Aquí, si heu fixat en anglès, diu Bernie, és que tu vaig dir que no recuperaràs la pasta. Se n'enfoten del tio que els hi va dir que no els hi pagaria la pel·lícula. Ho van afegir a última hora, sí, sí.
Bé, anem amb una altra història que explica el Josep Maria Bunyol en aquest llibre, per un grapat d'històries, que és el Sergi López.
El català.
Sí, exacte. I la resta de l'equip de Western, que va perdre un avió per anar al Festival de Cannes.
Sí.
Va perdre l'avió, però ells al mateix aeroport.
Sí, sí, ja era a l'aeroport. Aquesta és l'única història absolutament contrastada, perquè tot això m'ho va explicar ell, perquè li vaig demanar, vam estar una hora i mitja amb Zoom, molt amable, com sempre. Sergi López és d'aquelles persones que podrien anar amb uns fums impressionants i que sempre toca de peus a terra.
De Vilanova com a Toni Albà.
Sí,
sí, sí, sí.
Molt interessant. De fet, el Sergi López va estudiar a París perquè el Toni Albà també hi havia,
claro.
Hi havia anat, a l'escola d'en Lecoq. No, la història és que quan havien d'anar a Canes, el Sergi López i l'altre actor protagonista de la pel·lícula Western, doncs van dir, escolta, anem a prendre alguna cosa mentre... Va, a tal hora quedem aquí. I li van dir, va, li va dir el Sergi López, anem al bar. I es van demanar un entrecot. I, bueno, els entrecots, doncs, triguen el
seu... Sí, home, i tant,
triguen la seva
estoneta. El Sergi no és molt de manides, no?
No és de xató, eh?
És de fuet, doncs, que agrada molt.
Doncs això, entre que l'entrecot, des de saber si el van demanar al punt, va trigar i que se'l devien...
També demostra que és un tio valent, perquè demanar-te un entrecot en un aeroport...
Sí, sí, no és gaire gourmet, eh?
I la pasta que li
diuen. La pasta. Total, que quan acaben de menjar-se l'entrecot i arriben on havien quedat amb el productor i el director de la pel·lícula, l'avió se n'havia anat. I el productor i el director emprenyadíssims, molt emprenyats, i el Sergi López, que també quan vol treure el caràcter, bé, què passa? L'agafem d'aquí 2 hores? Doncs vinga, doncs ens trobem d'aquí 2 hores. I ja està, eh? No va passar la cosa d'aquí.
Això et demostra que el Sergi López, com es digui... Bueno,
però si tu hi has treballat...
Sí, bueno, sí, he treballat, però t'ho explicaré.
Però tu que estàs posat en el tema, aquí què va passar? Perquè el Sergi López se'n va anar a rodar Pacific Fiction amb l'Albert...
Bueno, va quedar reduït a un carquinyoli.
De cop i volta havia de fer un paper, sí, després
no
va fer un segon paper...
Jo crec que és... A veure, això passa moltes vegades, eh? El Terrence Malick, aquell director que abans feia pel·lis cada 10 anys, quan va fer La Delgada Línia Roja, havien de sortir allà el George Clooney, l'Adrian Brody i companyia, i molts van quedar retallats i al final van anar al dia de l'estrena i no sortien.
Bueno, va quedar com el greix de l'entrecot.
Exacte.
Apartat del plat.
Però vaja,
jo crec que... Però teniu bon rotllo, sí.
Sí, no tornaré a treballar mai més amb ell.
Jo crec que el Sergi López ja li va anar ben allà a les Illes del Pacífic, i s'ho va passar bé, i... En el fons, li és igual.
No, no, ja hi ha, jo també, aquestes
illes. Sí,
el veies amb un paper i de cop i volta dius...
De secundari barato, sí. Vull dir, tenir més protagonista una palmera
allà en aquell bar, sí, sí, com la figurant.
A veure, més històries, Eulàlia.
Sí, per exemple, la pel·lícula més cara de la història és Star Wars, El despertar de la fuerza, l'any 2015. Va costar més de 415 milions d'euros, però la pel·lícula no feta més cara de la història és Stanley Kubrick. Per què anava i per què no es va fer aquesta pel·lícula?
Doncs és el projecte més famós dels que no s'han fet mai, que és una biografia de Napoleó que volia fer Kubrick. Ell va estar molts anys treballant amb això. A l'època, després de 2001, quan ell veia que 2001 va ser un èxit relatiu en aquell moment, i amb el temps encara ho ha estat més, i ell venia a dir que els de la Metro Goldwyn-Mayer ara mengen de la meva mà, faran el que jo vulgui. I ell volia fer això, la vida de Napoleó, que va arribar a pensar en un protagonista, que era Jack Nicholson, amb qui va acabar treballant El resplendor, després, eh?
Jack Nicholson havia de fer de Napoleó.
Havia de ser Napoleó, que jo crec que ho hauria fet bé, en aquell moment, jove encara, eh? I va documentar-se molt, Kubrick, és a dir, tenia la casa plena de... Va contractar estudiants, perquè 20, diuen, 20 estudiants d'Oxford, perquè es llegissin tot el que hi hagués publicat al món sobre Napoleó. I llavors va contractar una persona que era Andrew Birkin, que era el germà de la Jane Birkin, de la cantant, i l'Andrew Birkin va estar passejant per Europa i li va arribar a dir, quan vagis a Waterloo, sobretot porta'm sorra...
A Waterloo?
Ah, sí?
Sí. A la Casa de la República?
És que aquesta història no és catalana, però gairebé, eh? Ja ho veu. Doncs li va dir, porta'm la sorra de Waterloo perquè la buscarem que sigui exacta per fer la pel·lícula.
Però tu us parles de mobles, parles de...
Sí, sí.
Com una, que volia
és que hi ha una història que és sensacional. I, a més, tot això he de dir que apareix en biografies. És a dir, hi ha una part ficcionada per mi, que són els diàlegs, però les històries apareixen, eh? I si no n'he vero, ben trobat. O van anar a França, es van poder passejar amb una mena de salconduit per tot arreu on van voler, aquest, l'Andrew Birkin, i van a l'hotel dels Invàlids, sí. I allà van trobar, d'entrada, un lavabo portàtil dins d'un armari de productes de neteja.
Sí,
allà,
és molt bo.
I després troben un anell que els hi diuen que és de Napoleó. I aquest Andrew Birkin diu, oh, que me'l deixeu posar. Vinga, va. I
error.
Perquè com que tenia el salconduit del ministre... Clar, clar, doncs el tio se'l posa i se li queden callats.
Home, això...
I es genera una situació allà, amb tots... Imagineu-vos, francesos, eh? Funcionaris i francesos. Ostres, amb un tio que no es pot treure l'anell. Afortunadament va acabar lliscant, però és que, segons diu alguna de les biografies, en aquell moment, un dels ajudants del que estava amb el Birkin fent la pel·lícula, s'asseu en una cadira portàtil de batalla, que es veu que en aquella època el Napoleó i els generals duien com un, no sé, com un plegatín.
Sí, va, un portàtil.
Doncs, doncs es va trencar. En el moment que estava l'anell encallat, un altre tio de l'equip s'asseu en una cadira, sí, portàtil.
Ho anaven trinxant tot, no?
Sí, sí. Clar, i aquells francesos tenien dir, alé, alé, alé.
Sí, que... La pel·li estava maleïda.
Però aquesta pel·li es va arribar a fer el guió, o sigui, aquesta
pel·li... Sí, sí, existeix, o sigui, guió, de fet...
I té alguna cosa a veure amb aquest Napoleó,
no,
que hem vist... Que
no, 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 amb el del Ridley Scott.
Sí.
Et va agradar o no?
A mi no em va desagradar. No. Ara, sóc l'únic que crec que a 100 quilòmetres a la rodona que li ha agradat la pel·lícula. Em va agradar sobretot les batalles.
Bueno, t'ho diràs.
Em vaig distreure, em vaig distreure.
En concret, en aquest guió de Kubrick que existeix, Steven Spielberg va anunciar fa un temps que faria una minissèrie amb aquest guió de Kubrick. Ja saps que ella va fer això amb intel·ligència artificial, ja va agafar un guió de Kubrick i se'l va fer seu. Potser algun dia el veurem, aquest guió, però en tot cas, vaja, era un projecte que Kubrick tenia super detallat i que no va poder rodar mai.
Mira aquest Rubik, que dius?
Rubik, no, Rubik, el del cub.
Sí, sí. Aquest, Rubik, ja, no, si no, la va conèixer, no va ser per cèntims, que jo ja sé que ja l'Alexandre vaig conèixer, jo li deia les idees de la pel·lícula, era una desgràcia.
Cada dia trobo que va més lent.
No, que no va voler. Que no va voler. Que
no se'l sent.
O sigui, no perquè no tingués cèntims, perquè no va voler fer-ho.
Kubrick no va voler.
No, home, no, perquè va dir... Si la van a fer igual, la pel·lícula...
En castellà.
En castellà.
Perquè era,
castellà,
sí, bueno, era, no sé on era, de per allà dalt.
De Maria d'Alt.
Era estranger. I, sí, i va dir...
Si anglès, la van a fer... anglès.
Exacte. I li van dir, la van a fer d'aquí poc o d'aquí nada, pues tu tranquilo d'esto, de i ell estava...
Ara, amb, ara li vaig dir una cosa.
Amb el Rubik,
para un moment, para un moment. Li vaig dir una cosa. Ràpid, ja està en aquest moment de rapapiejar,
Mira,
però si no sap el que
jo li vaig dir una verborrea sense dir res, i a més estem quedant fatal.
No busques excuses de mal pagador, perquè si la quieres hacer, la haces. Ya que haces en el cubo...
Mira, ara explicaré
un cubo. A
més, perdoni,
cubo,
perdoni, senyor Marcelí.
Li sortia amb 5 segons fer el cubo. El cubo. Saps aquests que fan el cubo amb 5 segons?
Rubik, no.
Li feia el cubo contínuament. Mare. I dic, home, si haces el cubo no vas...
Senyor Marcelí, no m'ho crec.
Eres un romanço.
Que li he posat un parany. Li he dit que era anglès, m'ha dit que sí, i no és veritat. Ell era americà, perquè havia nascut a Nova York, però se'n va anar a viure a Anglaterra.
Però ve ser el mateix.
No,
home, no.
Sí, són aliats, són aliats.
Ara sí, antes no.
Bueno, va, anem amb cine català.
Ara,
i una dona.
Exacte.
Correcte, Barberà.
Molt important.
Helena Jordi, la primera directora de cinema a Espanya, senyor Vicenç Martí, estarà content.
Com?
Què ha sigut això?
Què és això? Però què fa?
Espanya.
La primera directora a Espanya, que va ser...
Catalunya. Jordi.
Bueno, a veure, el que passa és que, clar, ens dius Josep Maria Helena Jordi,
sí,
i no, diguéssim, que en la història del cinema no l'hem...
No, però
què
el que passa
és Helena?
És el que passa amb tantes dones que han destacat en tants camps i que no tenen ni carrers, ni... Sí que hi ha llibres sobre aquest personatge i és la protagonista de la primera història, perquè van per ordre cronològic. L'Helena Jordi es deia Montserrat Casals, era de Cercs, d'un poble del Berguedà, i abans de dirigir aquesta
pel·li... Ah, sí, de la Santa Tèrmica?
Sí, sí. De fet, la família tenia, era propietària de mines, allà, la família d'ella.
Fixa't.
I llavors van viure a Berga, va venir a viure a Barcelona, on primer va regentar un estanc, al carrer de la Boqueria, cantonada Rauric, que va existir fins fa poc, però ara ja no.
Quin any
era? I allà... Quin any, això, diu?
Però ara què li importa? O sigui, no para de tallar-li la conversa.
No, home, és que...
Això, doncs, cap als anys 10, 1914, 1918...
Ah, fa 100 anys, això.
Sí, fa...
Ah,
sí.
100 anys.
Home, clar, ja...
Bueno, és la seva època,
ja hi devia ser,
però
no?
Però què li passa?
Vostè ja hi era, no?
Sí, però bueno, però dius, home, fa 100 anys...
Encara no havia salpat, el senyor Massa.
És que hem dit la primera dona cineasta.
Clar,
tots morts,
clar, clar. Aleshores, ella va ser una estrella del Paral·lel. Dels vodevils, ella va ser com la competència del Josep Sempere, del pare de la Maria Sempere.
Sí, home,
aquesta ja sap de per on va. De fet, va haver-hi un moment en què competien per veure qui es despullava més. És a dir, el Josep Sempere, els vodevils es quedaven calçotets i l'Helena Jordi, que va tenir companyia pròpia de vodevil, doncs també, amb en Agus i això, no? Era una dels mesuradors del vodevil de l'èxit que podia tenir. I és quan, doncs això, el 1918, ella fa Talls, que és un migmetratge que està perdut, com el 70-80% de les pel·lícules d'aquella època. No es pot veure, però, tot i que hi ha altres cineastes en altres punts de l'estat, que també per aquells anys estan fent coses, ara mateix consta l'Helena Jordi com la pionera, i com tu dius, és una llàstima que no es conegui
més.
Era un episodi d'una cortesana a Alexandria, una història darrere fons una mica bíblica, s'enamora d'un monjo que la reforma, perquè ella... En aquella època, quan deien cortesana, ja sabem què volien dir. Ja ho sap vostè, això.
Pecadora.
Buenas tardes, se paga la piranha. Yo estoy...
Valtra cortesana.
Porque me parece muy raro lo que estoy escuchando. Que se cambiara esta mujer de nombre de mujer a nombre de mujer, de Helena Jordi, y fuera Montserrat. Esto no lo entiendo. Yo antes era Paco.
Yo lo que no entiendo es que pintas hablando de cine catalán. Que
yo tampoco.
Aquesta no me l'esperava.
Yo antes era Paco. Ahora sí, cambiar nombre
sí,
a Paca.
Sí, sí.
Lo raro es que ella se cambiase de moja a moja.
No.
L'Helena Jordi es deia Montserrat Casals. Sí. Va canviar el nom i es va posar nom artístic.
Ella no entén per què de dona a dona. Jordi, es deia Jordi.
Escucha, una cosa que tu no has hecho, va estar a punt de tenir un teatre amb el seu nom, l'Helena Jordi.
Com el Mago Pop, mira.
Igual que el Mago Pop. I és el que vam conèixer després com el Palau del Cinema, allà dalt de tot de la Via Laietana.
Ah, sí?
Ella va comprar aquell solar i va arribar a tenir les lletres posades amb el seu nom, però va haver-hi... No se sap ben bé què va passar, problemes de deutes, les obres es van allargar, i el teatre no el va acabar venent perquè fos un cinema. Com
no t'hi vulguis trobar.
Ara fan oficines allà,
Ah, sí? Bueno, fa mil anys que diuen que estan reformes.
Sí, també és veritat. Sí. A veure, anem amb una història que a mi m'ha fascinat, que és Regreso al Futuro.
Sí, com han dit, que és una de les teves pel·lis preferides.
Sí, sens dubte.
Però que van rebutjar el guió fins a 40 vegades.
Bé, això sempre queda molt bé en les llegendes, vés a saber si van ser 38 o 25, però sí, perquè, per exemple, a veure, desenganyem-nos, Regreso al Futuro, que a mi m'encanta, té un argument una mica edípic. Hi ha un fill i la mare s'enamora del fill, que és jove, clar, i això van portar-ho a la Disney, i la Disney va dir... No, ni hablar, I altres estudis pels quals va passar. I finalment va ser la Universal, amb Steven Spielberg, i amb una mena de mentor que havia tingut l'Spielberg, que es deia Sidney Sheinberg, que era el cap dels caps de la Universal.
Digues.
No, que els hi van demanar fer canvis, perquè l'argument inicial tenia tela,
Ai, quin era?
El Marty McFly piratejava VHS, que en aquell moment devia ser una activitat lucrativa. Sí. Van dir, això no ho podem ensenyar una pel·lícula, que un noi pirateja VHS, perquè també vivim d'això. En lloc d'un gos, el científic, el Doc Brown, tenia un mico, i van dir, no, un mico no, que als gossos agraden més, com s'ha demostrat ara als Oscars, no? I a més, l'ingredient per viatjar en el temps era Coca-Cola, era la Coca-Cola, i va resultar que la Coca-Cola formava part d'una competidora de la Universal, que era la Columbia, i van dir no. I per això, si recordes, a la pel·lícula els gags són en Pepsi. Quan ell va al passat i demana una Pepsi Sin, que el del bar li diu cinquè, sin pagar, perquè clar, no saben què és una Pepsi Sin als anys 50, van canviar perquè Coca-Cola no podia...
Perquè encara no sabia,
T'ha agradat aquest acollit?
Claro, perquè és com si tu vas ahí i dius, dame una camisa de...
Una carcassa de
pantalla de
Oppenheimer. Una carcassa de mòbil, por favor.
Sí, una camisa d'Oppenheimer.
Perquè no te'ls emportes, oi?
Oppenheimer, què?
Ostres, no fotis, no.
Perquè, clar, els comentaris són top.
És que només tinc una hora, amb ells no podria parlar de res.
No es pot dir res.
Meu fill és director de cinema,
Dic que... A tot això, anem a dir-te... Que
no sé... No sabe ni lo que ha de dir.
No, que anava a parlar dels protagonistes de la pel·li.
Això és fortíssim.
Perquè van tenir problemes per trobar-ne. Per exemple, van descartar actors com Johnny Depp, Charlie Sheen i John Cusack.
Però què és que havien de fer de...
De Marty McFly.
De protagonista.
Del Doc Brown també hi havia una llista llarga,
Ah, el científic no era el mateix.
No. El Christopher Lloyd.
Vull dir que també va costar trobar-lo o no?
Hi ha llibres on es veu la llista on hi ha actors com el Jeff Goldblum, per exemple. Hi ha un munt de gent,
Edward Pulsé estava ahí.
Se'n pots callar, que estic escoltant el Bunyol,
perquè el Christopher Lloyd, de fet, queda més bé com a ancià a Regreso al Futuro, rodat als 80, que ara, pobre, no? Que ara està envellint naturalment, diguéssim. Però van envellir força bé, el Christopher Lloyd.
Què passa al final amb el protagonista?
Doncs que agafen un actor... A veure, ells volien el Michael J.
Johnny Depp, què va dir, que no?
No sé què va passar, però estava a la
Charlie
llista.
Charlie Sheen
potser ja donava problemes.
Sí, potser ja anava una mica carregat.
En tot cas, ells volien el Michael J. Fox, que feia la sèrie d'Enredos de Família en aquell moment, i els de la sèrie no els hi van cedir al Michael J. Fox. Llavors van dir, bé, doncs ho farem amb un altre. I agafen un actor, pèl roig, que potser algú recorda, que és l'Eric Stoltz, que va rodar gairebé tota la pel·lícula. Va estar 7 setmanes rodant Regreso al Futuro, Marty McFly, I no els acabava de fer
amunt,
res.
Patinet amunt,
patinet
avall.
Patinet no? amunt i avall. Tot el que recordem de la pel·lícula ho va rodar al moment amb el Marty, amb el Doc Brown al principi. I no els acabava de... Era molt intens. Era un actor que en el set els demanava que li diguessin Marty tota l'estona. Saps aquella cosa? L'actor sí. de mètode... Que ja em diràs, a veure, que a mi m'agrada molt la pel·lícula, però per ser Marty McFly tampoc no cal estudiar 3 anys d'interpretació Stanislavski, no?
Sí.
I va haver un punt d'intensitat, i el Robert Zemeckis, el director, l'Spielberg, al final no ho veien clar, i van tenir l'ocasió de tornar a fitxar el Michael J. Fox, i van refer tota la pel·lícula.
Mor.
És a dir, 7 setmanes de feina.
Va, home, va.
Va servir per algunes coses en els plans, que no era l'actor protagonista.
Van regressar al passat, en aquest cas?
Concretament 7 setmanes.
Mira tu quina gràcia,
xoca, xoca, xoca. I fer això els va costar 4 milions de dòlars perquè van haver de tornar a rodar moltes de les escenes i se'l veu a l'Eric Stoltz només un moment en una escena quan el Biff, el dolent, s'enfronta amb ell i un dels moments que està a punt de
però has de saber que és ell, perquè clar, no es veu de cara.
No hi ha manera de veure-ho.
I passa sovint això que canvi l'actor a la meitat de la pel·lícula?
Home, no és l'única vegada que ha passat. Ara un exemple que em ve és el Ice White Chat. Va començar a rodar el sí, home, sí, ara ho diré, el de Reservoir Dogs, el Harvey Keitel, sí. Està rodant, però allò que feia el Kubrick, suposo que ara rodo això, però ara m'estic una setmana per rodar una escena, em sembla que es va cansar ell, va ser una mica així, i un amic del Kubrick, que també era director, el Sidney Pollack, que és el que va fer el paper,
aquell
paper quan estan allà a la taula de billar, doncs això ho havia de fer el Harvey Keitel, per exemple, i havia estat allà treballant, i passa més d'una vegada.
És que el Rubik, ha dit abans, que el Rubik era...
Sí. Ah, sí, el Rubik.
Però Rubik no, Kubrick.
Difícil,
no,
eh? Difícil.
No era Poblenou, que el Quim Gutiérrez també va plegar.
Però sí, ho van canviar.
Allò va ser per la patilla total, eh?
Com ho fas per recordar-te tots els noms? Això realment és increïble.
Té mèrit.
Això no ho coneix ningú al món, eh?
Ho fa tot de memòria, eh?
No,
de memòria, perquè abans de venir aquí dic, calla, que em tornaré a mirar el llibre, que va sortir fa mesos, eh?
Com ho fa vostè? Com ho fa?
Això ho va fer Watcher Bridge, que va ser conjuntament dirigit per Watcher Bridge, i després va agafar que l'actor el van treure a Watcher Bridge, i va sortir...
S'està repetint el nom.
Està dient
igual. Diu el mateix nom.
Jo sé que vostè té un amic que li agrada molt Jack Nicholson, eh? Un tal Biosca.
Sí.
M'han dit això, eh?
Segur i l'imita el senyor Buigas, vostè imita
el Robert De Niro.
Que no saps que l'imita?
Ah, sí. Va ser la
hi ha una
venga,
escena
va,
de... Com es diu aquella...
El Cabo del Miedo.
Sí.
Atenció, eh? Veu-li, vinga, va. Vinga.
Agafar el to, sí. Vinga. Agafar el to, sí, perquè se n'era poc.
El quin to?
El to del... Posa'm el...
Però necessita que li posin.
Bueno, però...
Digueu-li pel nom, perquè també és actor de Swarovski.
Robert.
Sí, digueu-me Robert, sisplau.
Vinga, Robert.
Que estava molt content a la gala, el Robert, aquesta nit. Estava emprenyat.
I el que també estava content era el Martin Scorsese.
Ah, sí, bé, clar, és que...
Home, a veure, a vegades li fan la mateixa...
Sí.
A veure, ja s'ha escalfat?
Abogado. Saca la patita, abogado.
Ratita. Sal ratita, que quiero verte la colita.
Sal ratita, que te quiero ver la colita. Abogado.
No se'n recorda, eh?
Abogado, la ratita, bolita, la ratita, la ratita, abogado.
Abogado.
Escolta, tu pot gravar i ho regales amb el llibre, això.
Sí, no estava pensant una altra cosa, ara.
Però ara parlàvem de les escenes perdudes.
Sí. Ara sort, el muntatge de l'imitador.
I que ara parlàvem dels Òscar, de les cares, dels rostres del Martin Scorsese, del sí, el Robert De Niro, que no li feia gràcia res. A veure si s'acaba aquesta gala. I... qui va sortir, que sempre està igual, si fa una bona una mica més que no, va ser Steven Spielberg.
Sí, sempre està
igual, està fantàstic. També surt el teu llibre,
sí,
Eulàlia.
Perquè el primer treball de Spielberg va ser un capítol d'una sèrie que portava per títol Ulls i que la protagonista era en Joan Crawford.
Sí.
Era, al principi.
A veure, va passar que Steven Spielberg en aquell moment era un noi jovenet, amb acné, i Joan Crawford era una diva. I aquesta sèrie, que es deia Galeria Nocturna, era escrita pel Rod Serling, i era com La dimensió desconeguda, però les històries eren a partir de quadres. El Rod Serling et presentava un quadre i a partir d'aquí... I l'episodi que diem Ulls era d'una dona que és invident, una dona cega, que se sotmet a una operació molt bèstia per poder tornar-hi a veure, no? I el Joan Crawford, doncs, estava assajant aquest paper d'invident i, segons expliquen, insisteixo a diferents biografies de tots dos, Spielberg va a casa d'ella per conèixer-la i se la troba amb els ulls embenats, anant per casa...
Un altre que també entra al paper, no?
La gent es posa molt dins el paper.
Donant cops, manotejant allò de la casa, els mobles, i ell entra, hola, senyora Crawford, i ella es treu la vena pensant-se que es trobarà un director d'aquells de tota la vida, un George Cukor d'aquell moment, gent que l'havia dirigida, i es troba aquest nano jove, i li diu, però tu qui ets? Què fas aquí? Li va arribar a preguntar, segons diuen, si és que era fill d'algú de l'estudi, perquè el deixessin dirigir i que la dirigís a ella, no?
No sé si has vist una pel·lícula...
Escolta, espera un moment. És que, clar, al final no puc ni preguntar. No sap greu. Dic, expliques que John Crawford es feia molt rots?
A veure, la Joan Crawford... Ah, aquesta no és ella,
No,
em consta
no,
que no és ella. La Joan Crawford era la vídua del propietari de la Pepsi. Ella tenia accions de la Pepsi.
Ah. Tu vas parlar al mateix lloc,
sí,
que la Pepsi.
No, sembla, i no m'han patrocinat, no, ja m'agradaria. Doncs ella es veu que tenia el costum de portar neveres de Pepsi als rodatges on anava, per caure bé a la gent, perquè després tenia fums, com tantes divas i com tanta gent del món del cinema. I expliquen això, que ella es tancava al camerino i de les Pepsis que de tant en tant bevia, de tant en tant... I fins i tot diuen que li va ensenyar Spielberg com s'havia de tirar un bon rot.
Bueno,
perquè quan ja es van fer amics, perquè l'Spielberg, que això és la part bona, el relat en concret de l'Spielberg, es diu Roses i Pepsis, perquè per guanyar-se-la, l'Spielberg cada matí li deixava una rosa en una ampolla de Pepsi, buida, evidentment, bueno, suposo.
Sí.
I es veu que ja se la va guanyar. Home, i a partir d'aquí es van fer amics, bevien Pepsi junts,
bueno.
I la Joan Crawford li va dir, vine aquí, que jo t'ensenyaré a tirar-te...
De, a fer-te de rots.
És que els rots, bon rot. El rots són salut, eh?
Va, home, creieu que hem de fer això en una entrevista?
Jo no estic fent cap rot, jo no he fet cap rot, jo només estic dient que són salut.
Bueno, una mica el rot és cultura.
Són salut perquè hi havia una curandera. Hi havia una curandera que se deia Marina Morán.
Ja,
que sortia a la Tele3 que l'entrevistava el Cárdenas
i
aquella
tot.
Senyora curava fent rots, que sortia al programa Larús. Posa-ho.
No ves?
Pots ser clar. Són rots?
Sí. Va passant les mans
pues
per sobre.
Te voy a dar un poquito un té del que yo hago. No te voy a cobrar.
Però
a part de que no cobro, Pido la voluntat.
Anava passant les mans. Deia, tu deies, ai, me duele la cuixa, me duele la cuixa. Ella de posar les mans sobre la cuixa i anava fent el rot. Sí,
la capacitat per poder-se tirar tan rots, no?
Home, millor que l'acupuntura,
Bueno, i el Cárdenas encara es viu, que és el que li feia les entrevistes.
I ara que deia això, d'aquesta dona que feia això dels dos ulls...
La Marina Morán.
I aquella pel·lícula?
No...
Porta 3 hores amb una pel·lícula, o sigui, va amb un delay que, escolta...
Li falla el de prestigi, sí, no. Saps com els Max...
I aquella pel·lícula extraordinària que tu la deus haver vist? El hombre de los rayos X.
Home, boníssima.
Què?
Amb el Ray Millan.
Què m'has de dir?
Què li he de dir?
Què m'has de dir?
Que és molt bona.
Ah...
i que va a una festa i veu a tots, tothom... veu l'esquelet a tothom.
Però què ve primer,
però no sé què té a veure.
Primer els veu despullats.
Sí.
Però què té a veure, això?
Per com s'acaba la pel·lícula.
Bueno.
Que s'acaba molt malament.
Bueno,
totes aquestes.
Deixeu-me dir una cosa, que el Josep Maria Bunyol ha vingut a presentar-nos i a parlar-nos d'aquest llibre per un grapat d'històries amb pròleg de Sergi Pàmies.
Ah, sí?
Ah, sí?
Això no ho hem dit, eh?
Cuidao, eh?
Sí, cuidao. Sí.
I abans d'acomiadar-lo, perquè arribem a les 6, farem una última de les històries del grapat que ens surten.
Sí, és la Marlene Dietrich, una altra dona.
Que, per cert, la portada és el Kubrick, el seu amic, eh?
Sí.
La fotografia del Kubrick.
És molt pesat, està molt cool.
A més, l'autor d'aquesta foto encara és viu, té pàgina web i vam poder parlar amb ell.
Que jo, perdona, ara mirant la foto, perquè me l'estic mirant detingudament, el que fa d'astronauta ja tenia un Madelman. Hi havia una edició d'un Madelman que era...
Què em dius
Madelman,
ara?
Sí,
amb el vestit vermell.
El Bowman, l'astronauta.
Doncs hi havia una edició del Madelman... Aquest,
i això la sabeu on és ara, no?
Bueno, ma mare es va encarregar de que no em quedés res.
Una altra senyora Casals, com l'Helena Jordi. També deia Casals. A més que no fossis família de l'Helena Jordi.
Tot era, ui, això ho tirem, bueno, no, ni consultava.
A més s'ha canviat nombre,
doncs mira, aquesta actriu...
També s'ha canviat nombre, tu madre.
No, la meva no,
la Marlene va fer una pel·lícula que es deia El diable és una dona, que no va agradar gens a Espanya.
Marlene Dietrich.
Sí.
Marlene.
Sí. No, és que ara hi ha les pomes, per no crear confusió.
Ah, sí, Marlene.
Són italianes, no són catalanes.
Marlene Dietrich, que ens encanta, jo sé que t'encanta molt el seu estilisme, vaig veure que ho comentaves a Twitter un dia, que hi ha una anècdota que també apareix al llibre. Quan ella arriba a Amèrica, per primer cop, va vestida amb un vestit jaqueta d'home, diguéssim.
Sí, m'encanta.
I a l'enviat de la Paramount, que era el que l'havia vingut a rebre, li diu que allò no és adequat. adequat per baixar, per aterrar per, des del vaixell, per tocar peus a Amèrica. I li van fer, diuen, canviar de roba. Va haver d'anar a buscar els baguls a la bodega i va sortir amb un vestit de visor. I a partir d'aquí jo crec que és quan ella diu això no em passarà mai més, i va innovar la moda absolutament, sí, sí. Vestint frac i,
vestit d'home, ja sabem,
vestint frac. Vestint
com volia.
Marcant estil.
Hi ha una pel·lícula que fa petó amb una dona, es posa la falda.
Sí, exacte. Dona, sí, sí. I aquesta pel·lícula que dèieu, El diable és una dona, resulta que ella feia de sevillana, es deia Concha Pérez, treballava en un local que era el Brindis d'Espanya, senyor Martí.
Colava o no colava?
Bueno, aquest era el tema, que amb ella li feia una mica d'inquietud que colés, clar, no? Clar. Era una pel·li del seu director habitual en aquell moment, el Josef von Sternberg, ella era rossa, ulls clars, però el director li va dir, escolta, a Espanya també hi ha gent així, doncs, rossa i amb ulls clars. Però ella no ho va veure clar, es va tenir una miqueta, i va anar un metge, un oftalmòleg, que li van recomanar, perquè, doncs, pogués tenir els ulls menys clars. I li va donar unes gotes a aquest oftalmòleg perquè li dilatés la pupila, que és una mica més fosca. Total, que en ple rodatge un dia, doncs, no hi veia de cop. Estava tot com borrós.
Escolti, no fa gràcia, això.
No gaire.
No hi veia, va, no hi veia.
No hi veia, però no fa gràcia.
Només parlem d'invidents en aquell llibre, m'acabo de donar.
Veieu que ens està passant a nosaltres.
Per parlar de cine, trobo que...
Està passant un altre.
Bueno, home, però no va passar bé.
Riem, però ell no va passar bé.
No va passar res,
eh? Ella.
No escolta. Doncs això, li va dir en el Lester... Li va haver de confessar al director que havia fet això i es va enfadar una mica el director. I el tema de que el govern espanyol... Segona República no era encara cap dictadura, bieni conservador. A la pel·lícula apareix doncs, un guàrdia civil que veu, uns guàrdies civils que hi ha un carnestoltes a Sevilla i no contenen la massa perquè hi ha molts aldarulls. Doncs això donava mala imatge, ho van considerar antiespanyol, i és un dels pocs casos coneguts, per no dir l'únic, en què un govern europeu aconsegueix que tota una productora, com és la Paramount, destrueixi els negatius d'una pel·lícula. Va demanar que no existissin còpies d'aquesta pel·lícula, que es va poder rescatar, això, jo no sé si dir-ho, perquè és el final...
Però amb el govern de la República.
Sí, sí, bieni conservador, però govern republicà. Eren de dretes, diguéssim que eren de dretes.
La Roja era més de dretes, sí.
Tots aquests... Ressacón en Las Vegas, què penses?
Bueno, no m'acaba de fer un pes,
això? És que vaig veure un tros.
Un tros, va veure.
I li va agradar.
Vostè què? A random, no? Vinga, a voler, o preguntar el que li donen que la gana.
Estava bé. Doncs distreta.
Però si parlem de pel·lícules, no?
Parlem de les pel·lícules del llibre. Aquí hi ha les pel·lícules que em venen al cap.
No hi són totes.
No, però n'hi ha moltes. Sí, sí. Bueno, el cas és que la pel·lícula es va recuperar, que no ho explicaré en tot cas perquè seria, ara posaré el tall, de l'espoiler.
Spoiler!
El prologuista del llibre ens avisa de que més val que no expliqui el final d'aquest conte.
Bueno, doncs aquestes i d'altres històries les trobarem en aquest llibre, per un grapat d'històries, mai millor dit, moments mítics del cinema. Què passa?
Que li vull fer una pregunta.
Ah, sí, home, no has tingut temps per preguntar.
No, perquè...
Veig que continuem igual, Toni? Sí.
No.
Hi ha coses que no canvia.
Sempre hi ha l'última pregunta. Que
no, si ho deia per tu,
és
eh?
És molt ràpida, és molt ràpida.
Sí, no, sempre és el mateix, és molt ràpid.
Tot hi havia un programa de televisió espanyola que
si pogués callar vostè,
que no tindrem temps.
Suposo que Sergi López sí que té el teu llibre, perquè vas estar parlant amb ell. Spielberg el té?
Potser sí.
A veure,
a veure, quan va ser aquí pel concert del Bruce Springsteen, uns amics em van dir, calla, no siguis burro, porta-li el llibre allà a l'hotel Miramar. I vaig dir, però clar, de cop, primer deia que no, després em vaig animar i vaig dir, però si li porto, li hem de traduir el seu conte en anglès. I ho vam fer amb una amiga, la Mariela, que és de Califòrnia, ens vam posar a traduir el llibre, el conte només, que mentre el traduïa pensava, si s'ho llegeix, potser em denuncia, perquè és un relat on parlem de l'Spielberg com un nano jove, tímid, de magner, no sé si li faria gràcia. I vam portar el llibre sencer, dedicat, i el conte traduït, a l'hotel Miramar, se'l va quedar un empleat, perquè no vam poder passar de la porta, i després vam trucar al cap d'uns dies i ens van dir que allà no s'havia quedat. Si això ho té un assistent de Spielberg per fer-ho servir pel lavabo, no ho sabem.
Que morbo.
Però està allà, el llibre.
Com si rebràs un paper que has de signar els drets per fer la pel·lícula d'això?
Sí. Potser sí. I aquell dia li diré que parlin en Paca la Piranya, que és la meva representant.
Que morbo, m'ha agradat. No sempre us el morbo del llibre de Spielberg, però bé.
Jo? Bueno, porque eso de que le has mandado es como cuando te dan una tarjeta con un número de teléfono.
Igual.
Llámame, que estamos en Montjuïc, en el Hotel Miramar.
És veritat, aquest...
Claro.
Bueno, he dit Miramari, no és Miramari,
no,
és la Florida.
No, la Florida.
M'he equivocat, m'he equivocat, perdí. La Florida, disculpeu, eh, Miramari.
És el mismo ambiente.
Hem canviat de puntada. No, no, he sigut jo, la Florida.
Hi ha un ambient diferent, eh,
la Florida.
Més exclusiu.
Sí, hi ha més ports senglars.
Allà, que era quan hi havia l'Spielberg, l'Obama...
I el Bruce Springsteen.
El Bruce Springsteen.
Corre, sí, sí. Bueno, doncs, res, que hem de recollir Josep Maria Bunyol.
No és res, això, eh?
No, esperis que...
Fas unes entrevistes i... No...
Encara falta.
Una horeta no ha estat malament, sí, no, senyor Marcelí? Ho trobes curt.
Està massa i tot.
Tinc una veïna que aixeca, ara que deu decidir.
Bueno, va, per un grapat d'històries, el llibre del Josep Maria Bunyol. Josep Maria, moltíssimes
gràcies. Gràcies a vosaltres.
Ara tornem.
Un rellotge que li diu l'hora.
RAC 1. Et preocupa el futur dels teus fills?
Multiplica les seves oportunitats a la Salle Bonanova, un centre amb grans instal·lacions, professorat en contínua formació i el millor equip humà.
Visita la web de la Salle Bonanova i consulta la informació pel proper curs.
A Mas, Prag, Auto, Escoda, Granollers i Manresa seguim donant-te bones notícies perquè segueixis content aquest mes. Mas, Prag, Auto, Granollers i a Mas, Prag, Auto, Manresa us garantim el millor preu. Sí, sí, el millor preu garantit. Tu porta'ns la teva oferta de cotxe nou Escoda i et garantim millorar-la. Tal qual. A Mas, Prag, Auto, Granollers i a Mas, Prag, Auto, Manresa vine i surt content amb cotxe nou.
Què tens planejat per Setmana Santa? Et proposem una escapada al Penedès, desconnectar en un allotjament rural, visitar un celler, fer rutes a peu i en bici entre vinyes. Tot el que necessites per gaudir de l'aire lliure i l'enoturisme. T'hi esperem. Reserva d'activitats i allotjaments a penedesturisme.cat.
Sabies que el Ford Kuga PHEV és l'híbrid endollable més venut a Europa? Ofereix màxim rendiment i eficiència sense renunciar a un confort excepcional.